Now we started discussion, and in English and in Catalan, in every, whatever, yes. Could you?
My name is Maja Kalezic, I'm from Belgrade. I have a question for Mrs. Ora Schwarzwald. You have mentioned that there has been a situated Sephardic Jew community, as you have said, in Spain and in Portugal. But you haven't mentioned that there was also a Jew Sephardic community in eastern part of Balkan Peninsula. So my question is that they have lived and they are still living in Serbia. So my question is, did you exclude or did you include Ladino of this Jew community in your investigation or not? And if you exclude Ladino of eastern part of Balkan Peninsula, what's the reason for that? Thank you. When you talk about consonants, about the het, which is written in Catalan and in Portugal, but it is not pronunciated, and het in Ladino, it is also missing, because that was the feature of Sephardic Ladino, yes, in this region. So in Bosnia and Herzegovina and also in Serbia, we have consonant H. Even in words which are considered to be hypercorrect. So can you tell me something about that? Does these varieties has influences on modern Jew language or not?
Jo tinc una pregunta pel Jordi Ortiz, perquè no he acabat d'entendre els rètols aquells de gramaticalització i lexicalització que has posat. Aleshores encara em fas tremolar una mica més. La gramàtica es pot crear fins i tot en l'estàndard? Sí, però ho anomena gramaticalització, jo no ho recordo. Vull dir, és que, vaja, és igual això. Sí, però és que clar, com que gramaticalització és un terme que ja està molt connotat i té una definició molt precisa, igualment que lexicalització, trobo que com a mínim despisten molt aquests rètols i a part poden acabar tenint connotacions negatives, com si al gaèlic li faltés gramàtica i se li hagués de fer. Vull dir que això.
En Josep.
I wanted to ask you about something that is going to be a factor in future developments of standards, creating an extreme additional complexity, which is voice instruction of machines. I know the Chinese government is investing enormously in tone recognition, because the one thing that technology cannot do at the moment is distinguish semantically significant tone changes. But they will crack this, they will solve this problem, and we have a lot of evidence that where there's a lot of reliance on voice projected communication, literacy standards decline, and many young people in China where there are very high use, and they're very switched on, very high use of handheld communication technologies, sending verbal messages, are not reading very much. And this is an unpredictable factor. I was just wondering if you could make some comments about what effect this could have.
I'm afraid I can help you in this. I don't know. Sorry.
I have a question for you also. I have to apologize for my ignorance about the details of the story of Hebrew. My first question is, in 1948, there were any people speaking Hebrew as a mother tongue, vernacular L1? Yeah?
There were native speakers of Hebrew. By 1948, there were many native speakers of Hebrew. I am a native speaker of Hebrew. I was born before. I'm not ashamed.
But in fact, most of people coming or going to Israel in 1948 were not native speakers, most. So they had to learn Hebrew as a L2. And I suppose that a new norm, explicit norm, had to be set up. This is right? Attending to the diversity.
In general, we speak about two kinds of people. There are native speakers, and they are immigrants. The immigrants carry their native languages, the languages they were born with and they came with. They speak Hebrew in the way that as a foreign language. Their children acquire the standardized Hebrew pronunciation. I mean, you can always distinguish between native speakers and immigrants, as in any immigration country. The children, even today, the Russian, we have immigration from Russia. We have massive immigration from Russia. We have massive immigration from Ethiopia. And Jews from France, from England, from the United States, from Argentina, come to Israel. The parents speak with a foreign accent. They speak Hebrew with a foreign accent. Their children acquire the regular standardized Hebrew pronunciation. I must comment that in the past, native speakers could be distinguished between Blank called it Arabicized Hebrew and general Eastern Hebrew. Arabicized Hebrew was the Hebrew spoken with the het and the ayin, okay, het, the pharyngeal consonant, and ayin, and but the rest of the consonants were the same as the others, whereas the general and Easternized pronunciation was with a ch and a. So this is the only distinction. Yeah.
Are there any questions? Other questions? But then you can go ahead.
Bé, aprofitant que ningú més parla, també per al Jordi Ortiz. A veure, sobre la qüestió de la gramaticalització i la lexicalització, em sembla que els culpables són els lleig, perquè no hi són, l'Emili Boix i el Xavier Vila, que en el manual de sociolingüística catalana donen aquesta traducció. Jo crec que això hauria de ser gramatització i lexificació. Aleshores, la pregunta per al Jordi Ortiz és: has dit que el gaèlic escocès és una llengua estandarditzada, però no codificada. Aleshores, em sembla que això, en el model de Hogan, no és viable. És a dir, que justament el primer pas per a una estandardització és la codificació. Aleshores, no sé si és que hauries de matisar el grau d'estandardització o és que no ho he entès bé.
Clar, quan dic que és una llengua estandarditzada és que ha patit un procés d'estandardització, per tant, en aquest cas és una estandardització incompleta. És a dir, realment és una llengua que està en vies d'estandardització, per tant, està semi-estandarditzada, però òbviament no està, li manca un element que és fonamental com és la codificació, i si som més tècnics, en alguns processos concrets de la codificació, no tant tota la codificació sencera. No? Per tant, quan faig aquesta frase potser l'he mostrat massa simplista, però volia aquesta justificació de el gaèlic sí, ha patit un procés d'estandardització, és una llengua que està en vies de, que de fet està estandarditzada des del punt de vista que s'utilitzen en els registres formals i en alguns àmbits de comunicació, però òbviament li manca un procés com és clau, com és la codificació, per completar.
No, res, un comentari molt lateral, Jordi, també. Des del punt de vista del model, efectivament, això canvia, però des del punt de vista de la història, si una llengua s'estandarditza sense codificació, no li manca la codificació. És una mostra que la codificació ja no cal. La codificació és un recurs per estandarditzar una llengua. Si l'estandarditza sense codificar-la, ja no cal codificació. Vull dir, ho pots explicar d'una altra manera, jo ho explicaré com una història, en tot cas, d'èxit. Si realment s'ha estandarditzat. M'explico o no? M'entens el que vull dir?
Bueno. Clar, la cosa és aquesta. Vull dir, la pregunta que l'ha fet, quan jo insisteixo que és una cosa que falta teorització, que falta un marc per definir realment quin és l'estat en el qual es troba actualment, el que he fet és un estat de la qüestió, veure què és el que ja ha fet fins ara. Òbviament ens trobem que hi ha materials publicats, que es fan diccionaris, que s'actualitzen diccionaris bilingües, que es fan unes ortografies, però quin model de llengua han utilitzat?
Veiem que hi ha una selecció clara en aquest mit menscàlic, però en canvi, quina codificació han fet? Aleshores, aquí és on hi ha el problema. Veiem que sí, que ha patit una estandardització, no completa. Veiem que hi ha una codificació que està a mitges, un element concret de la codificació, però hi ha hagut un procés clar d'implementació, d'elaboració. No, a partir de què estàs elaborant terminologia? No? Vull dir, si hi ha una implementació i després es fa una elaboració, però en canvi manca algun element concret d'aquesta codificació, jo vaig arribar a aquesta conclusió, que ha patit aquest procés d'estandardització, que l'està vivint, però en canvi hi ha un, va a coix. Sí, bueno, també ho comento, que és, una, no, que és un procés implícit, ha passat una, no hi ha una teorització, no ha quedat clar, però clar, tampoc no hi ha els principis que es fan servir en terminologia. Òbviament que en deu haver alguns, perquè, i a més terminologia, d'altra banda, tampoc gaire especialitzada, perquè de fet anomenen terminologia a dir sumar, a dir multiplicar per, a dir restar dos menys... Clar, això per ells és terminologia. No sé fins a quin punt això seria terminologia per nosaltres, no? Aleshores, una cosa és elaborar terminologia enfocada a nivells més especialitzats per parlar de física quàntica i d'altres potser per saber el professor com dir multiplicar per dos. Aleshores, jo penso que aquí també hi ha un grau de variació. Gràcies.
Pots passar el micròfon endavant?
Volia fer un comentari sobre l'exposició del Joan Julià, que m'ha agradat per totes les analogies que ha trobat, però m'ha plantejat alhora un cert dubte o una certa interrogació, i és fins a quin punt podem comparar situacions lingüístiques i comunitats lingüístiques que són, jo diria que per definició, inconmensurables. És a dir, el cas del xinès és que la Xina no és un país, és un continent o és un altre món, per definició. No? De manera que si fem aquesta comparança, totes les derivades per a completar el sistema, és a dir, traslladar tota la informació que nosaltres tenim sobre aquell enorme país, ens portaria molt lluny i ens obri quantitat d'interrogants que probablement és normal, tot i que tu sigues un sinòleg, no hi ha la suficient informació per a poder respondre. En aquest sentit, algunes coses que se m'acudeixen. La preocupació per la llengua està present d'alguna manera en la vida quotidiana d'aquell enorme país, tenint en compte que la resposta probablement no es pot donar amb un sí o amb un no, perquè justament aquest mosaic de societats que en definitiva són aquell enorme país, fa difícil donar una resposta. Suposa que és molt diferent l'entorn de Pequín o de Xangai o del sud. No? Això per començar. Després, lligat amb això, el xinès forma part d'una emergent consciència d'identitat col·lectiva o d'orgull lingüístic d'aquella societat? És a dir, de la mateixa manera que suposa que hi ha en algun aspecte un orgull del potencial econòmic de la Xina que s'està escampant arreu del món i s'està colonitzant a tots, darrere d'això hi ha alguna política exterior de les autoritats xineses pel que fa a la difusió de la llengua? I sobre això crec que hi ha un paquet d'interrogants que, per no abusar del temps, no m'estalviaré.
Molt bé, sí. D'entrada, per això, el títol de la comunicació va amb un interrogant. D'altra banda, són casos realment amb enormes diferències. Són els dos extrems del continent asiàtic. A part de la consciència lingüística dels xinesos, penseu que la televisió oficial...
Gracias. les noti un noticiari apareix doncs, el locutor parlant putonghua, però a mesura que va parlant apareixen els caràcters. Ells tenen clar que hi ha una koiné, la koiné és el putonghua, és el xinès estàndard, cosa que òbviament a Catalunya el català no és la koiné, l'hem cedit precisament a l'espanyol. A Catalunya, els països catalans en general, es pot viure sense saber català perfectament. Actualment és difícil viure a la Xina sense saber putonghua. Les diferències potser són superiors a les coincidències, però em va cridar l'atenció que precisament la revolució cultural xinesa del maig del 19, no m'agrada així, però va començar mitjan dècada, 1915, l'època en què a Catalunya precisament funcionava a ple rendiment la secció filològica, encara que potser es prioritzava la part descriptiva que la normativa. Fabra feia el que podia, el president de la filològica era mossèn Alcover, però les obres fabrianes s'han considerat normatives. El 17, el manifest del Huxi, després el fet que, això és molt anecdòtic si voleu, molt agafat amb pinces, però el fet que Fabra doncs, descansi en un altre estat, en terra catalanòfona, però en un altre estat sobirà. Huxi a la Xina descansa en un altre estat sobirà, entre cometes, en terra sinòfona. Són coincidències, si voleu, i potser ens posem a analitzar un munt de llengües de cultura i trobaríem semblances similars. No? I, però, evidentment, el que planteges és cert. Per això acaba amb un interrogant. Hi ha alguns aspectes que realment són comparables. Jo diria que sí que n'hi ha de paral·lelismes, el que passa que no són simultanis. És com si correguessis els 100 metres i naturalment els corredors van paral·lels, però un va més endavant que l'altre. Hi ha un decalatge de 3 dècades. I el que sí que és cert és que quan el país té poder, poder polític, tira endavant aquestes polítiques lingüístiques. Ho va poder fer la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Catalunya. I després ho va poder fer el Mao Tse-tung i el Zhou Enlai. El Mao Tse-tung va arribar a proposar l'eliminació dels caràcters. Era anticonfucià, volia carregar-se la tradició xinesa i fer servir només el pinyin, el sistema de llatinització, fins i tot a les escoles, implantar aquest ensenyament a les escoles del pinyin, exclusiu, sense ensenyar caràcters. Això ho van fer durant un curs escolar, però va ser un fracàs absolut. La canalla sortia de l'escola, anava a casa i els pares li deien que anés a la botiga a comprar tal cosa, i tornaven plorant i deien que no l'havien trobat a la botiga, perquè a la botiga només eren caràcters. No és que el pinyin costa desenvolupar-se i els xinesos encara no fan servir prioritàriament els caràcters. En fi.
Tenim això. Temps per dues preguntes breus. La primera la faré jo. Li passeu el micro a en Coldo? Va. Ups, no sé si ho diré bé. Galdera Motzbat. A veure, el estándar vizcaíno que has descrito, ¿qué ámbito de difusión tenía, en especial en relación con los otros estándares o dialectos literarios históricos?
Fue una difusión de cara a la provincia de Vizcaya. Estaba, al estar pensado como un hecho religioso, eran libros religiosos para la propia... Para la propia diócesis.
No se exportaba a Guipúzcoa.
Sí que tenía relación, al final era la misma diócesis, pero cada cual escribía en su dialecto. No había, o sea, los que escribían en dialecto vizcaíno eran pensando en público vizcaíno. Después había unos, el top ten, por así decirlo, que era capaz de escribir en varios a la vez. Pero de por sí era, al ser de cara al pueblo, se usaba en la provincia. Era un poco...
I l'altre... Bon, si voleu negociar-ho, n'hi ha una darrere que vol... L'última filera.
Jo vull fer dues preguntes a en Joan Julià. La primera, que al final de la presentació ha dit que el procés d'estandardització afavoreix a la Xina o al xinès, i volia saber per què ho considera, i també perquè fins a quin punt sap vostè que s'escriuen igual totes les llengües xineses, perquè jo he trobat a la Wikipedia que hi ha una versió per la llengua Wu, que em sembla que és de Shanghainès, i una altra del Hakka. Ja està.
Sí, efectivament. Efectivament, hi ha diversos sistemes per a les minories ètniques, però són tant, el percentatge serien ínfims. A les escoles, òbviament, la llengua oficial, la que s'estudia els currículums, són en xinès estàndard. S'ha intentat fins i tot els sistemes de romanització i llatinització. Parlem del pinyin, que és el que va proposar el govern xinès als anys 50, però és que abans hi havia hagut el Wei Giles, britànic, al segle XIX, el sistema Yale durant la Segona Guerra Mundial, els russos adapten els caràcters xinesos mitjançant l'alfabet cirílic, hi ha tres o quatre sistemes més. A més, a principis del segle XX ja se'n van dissenyar d'altres de sistemes de llatinització. Sistemes d'escriptura per al xinès, mitjançant caràcters o variacions de caràcters, també n'hi ha, hi ha potser fins i tot mitja dotzena, i es trobarà informació sobre aquests detalls, però són grups minoritaris, com el que es devia fer a les escoles de Cornualles per ressuscitar el còrnic. El còrnic, doncs, que hi ha una tomba amb l'últim parlant de la llengua còrnica, però s'ha intentat ressuscitar el còrnic, no sé actualment com està, ho desconec, però hi ha intents d'aquesta mena, de preservar aquestes parles locals. Però clar, el poder polític del Partit Comunista és abassegador, vull dir, en qüestió de dies, setmanes, prenen decisions que aquí a Europa i a la Unió Europea doncs triguem anys. I no parlem d'aquest país, no sé quan tindrem govern. País gran, l'Estat em refereixo.
Bé, gràcies altre cop a tots els que han presentat aquesta sessió.